A Football Emotion sentiràs el futbol com mai i descobriràs les millors botes, samarretes, equipacions per al teu club, accessoris de tot tipus i tot el que necessitis per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol. Vinga, rematarem la informació de Messi i anirem a d'altres carpetes. Roger, avui n'ha parlat l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.
Sí, a la prèvia del partit contra el Liverpool. Han de jugar a partit de la Carabao.
Demà hi ha un Liverpool.
Sí, senyor.
No, partidàs, eh?
Partidàs. En la roda de premsa li han preguntat per Julián Álvarez. Ha dit que està feliç perquè tenen un campió del món. I també per què en pensa d'aquest Mundial que ha aconseguit Leo Messi. Quina és l'opinió de Pep Guardiola sobre l'exjugador del Barça?
Everyone has opinion, but nobody can doubt that he's there with the greatest all the time.
Tothom té la seva opinió, però no hi ha dubte que Messi està entre els millors de la història. Cadascú té la seva opinió. Per mi, ja ho he dit molts cops, és el millor. No és fàcil dimensionar una aparició com aquesta i veure com ha competit els darrers 15 o 17 anys. Hi haurà qui es quedi amb Pelé, amb Di Stéfano o Maradona. Sempre hi ha un factor sentimental que et condiciona a l'hora d'escollir. Ara, d'altra banda, si Messi no hagués guanyat el Mundial, la meva opinió sobre ell continuaria sent la mateixa, però ja sabem que molts cops les victòries condicionen les opinions. En qualsevol cas, el Mundial ha estat el colofó a una carrera impressionant.
You are evaluated and of course for him is the final, you know, cherries of his incredible career.
Doncs, per tant, cap novetat, però Pep Guardiola insistint que per ell és el millor jugador de tots els temps, Leo Messi, amb o sense Mundial.
Sens dubte, estem d'acord amb Pep Guardiola. City Liverpool, demà a les 9 a l'Etihad, és a partit únic, aquesta eliminatòria de vuitens de final, qui guanyi passarà a quarts de final d'aquesta Carabao Cup o Copa de la Lliga, és la Copa Menor, a Anglaterra. Parlant de copes, demà hi ha un Cacereño-Girona. Hem quedat a dos quarts amb el president del Cacereño, senyor Carlos Ordóñez, perquè ens expliqui com està la ciutat de Càceres. I també demà hi ha un Nàstic Màlaga, que evidentment us oferirem a RAC+1, els dos partits. El Girona és a les 7, el Nàstic a les 9, els empalmarem els dos a RAC+1 i n'estarem pendents demà a l'inici del Tu diràs. I avui ja tenim possibles rivals pel Barça, per la ronda de setzens, perquè al Barça li tocarà segur un equip de primera ref o de segona ref, perquè hi ha hagut moltes sorpreses i ja hi ha més de 4 equips de primera o de segona ref que han passat a tercera ronda. Al Barça li pot tocar, per exemple, el Logroñés.
Mítico.
Mític, eh?
El Tato Abadía.
Les gaunes, eh? El Logroñés li pot tocar, perquè ha eliminat l'Albacete als penals avui, el Logroñés. Li pot tocar el Pontevedra, li pot tocar el Ceuta.
Saps qui juga al Pontevedra?
Al Barça. Al Ceuta, sí. Qui?
El fill de José Mari Vaquero.
Bon, mira.
John Vaquero.
Li podria tocar. Li pot tocar l'Illes Pitiuses, la segona ref, Ibiza, Illes Pitiuses, o l'Intercity d'Alacant, que es va classificar ahir. De moment aquests són possibles rivals, i insisteixo, de primera o segona ref, que han anat passant ronda i que li podrien tocar al Barça. Demà hi ha més partits, demà sabrem tots els possibles rivals que tindrà el Barça en el sorteig de divendres, aquest divendres al migdia. Demà hi ha el de la Grossa, bé, el Gordo de Navidad, i divendres el de la Copa.
I acabem d'entrar a l'hivern.
Sí, és veritat, no?
Fa 3 minuts.
Bé, de Messi, res més, tot dit, Ja veurem què passa i si es fa oficial aquest acord.
Ja veurem què passa.
Anem a Busquets. Sergio Busquets i el seu futur. Jo el que faré és refrescar el que ja hem anat explicant a RAC1 i algun detall més que sabem. Busquets té contracte fins al 30 de juny amb el Barça. No ha decidit a dia d'avui el seu futur encara i ho farà aviat, perquè evidentment el club necessita saber si tindrà mig centre o no tindrà mig centre. I per tant, ara, quan comenci el 2023, gener, febrer, març, ha d'acabar de resoldre el futur de Sergio Busquets. Té opcions sobre la taula. Una és, evidentment, anar a la MLS, que això ja ho hem explicat. A l'Inter de Miami és una opció que té Sergio Busquets. L'altra és seguir una temporada més, renovar un any més el seu contracte amb el Barça. Una idea que Xavi Hernández, l'entrenador, veuria amb molts bons ulls, perquè Xavi continua creient que Busquets és el millor en la seva posició, si els partits no es trenquen i si els partits estan controlats i el Barça té la pilota. I després hi ha una opció intermitja. Per cert, deixeu-me dir que no hi ha cap mena d'opció que Busquets marxi en aquest mercat d'hivern a la MLS. Ho dic perquè la MLS, la Lliga Americana, va de febrer a novembre. Per tant, si ell volgués ara, no, el mercat d'hivern diu: ei, trenco el meu contracte i me'n vaig. Això no ho farà. Busquets esgotarà el seu contracte fins al dia 30 de juny del 2023. I a partir d'aquí, insisteixo, l'opció d'acabar contracte i marxar lliure a la MLS hi és, i l'opció de continuar un any més també, i Xavi, el tècnic, ho veuria amb bons ulls. Hi ha una opció intermitja, que és que Busquets renovi un any amb el Barça amb el pacte que el desembre del 23 ell renuncia als 6 mesos que li queden i se'n vagi a la MLS al gener del 24. perquè, insisteixo, la Lliga Americana va de febrer a novembre. Per tant, ell jugaria els 6 últims mesos de la temporada vinent amb el Barça, setembre, octubre, novembre i desembre, jugaria al màxim nivell, estaria en forma, i al gener del 24, el Barça en aquest temps hauria d'anar buscant un relleu, i al gener del 24 Busquets podria trencar el seu contracte, evidentment renunciaria als 6 mesos que li queden, i se n'aniria a la MLS a fer una mini pretemporada durant el mes de gener, i al febrer començaria a jugar a la MLS. Aquesta és l'opció intermitja.
I l'opció surrealista. Tan intermedia com surrealista. Es con qué mentalidad.
¿Qué os semblaría y qué opción veieu més probable?
¿Con qué mentalidad afrontarías una temporada sabiendo que cuando te vas a jugar los títulos no vas a estar? Yo creo que no tiene ningún tipo de sentido eso. Un futbolista profesional comienza las temporadas precisamente para lo que viene al final, que es cuando te vas a jugar los títulos, no para jugar los tres primeros meses. No sé, jo la veritat és que no...
Potser podria ajudar el nou relleu del mig centre aquests 4-5 mesos de la nova temporada a integrar-se,
saps? Que yo no creo en este tipo de ayudas del veterano al joven. Siempre se ha dicho que, bueno, que el veterano tiene que ser el que instruya al futbolista joven, pero es que el futbolista de por sí es egoísta, o sea, va incorporado. Y no es que sea una cosa mala, es que todo el mundo lo es en el mundo del fútbol. Es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de ego, es una cuestión de ser una leyenda o no. Yo creo que el relevo este, sobre todo el medio centro, no se va a producir hasta que no esté Busquets. En el momento en que no esté Busquets, se producirá el relevo. Y será un relevo que te lo dará la urgencia, te lo dará la necesidad. Pero con Busquets en el campo, yo no me imagino una transición con Zubimendi. Oye, Zubimendi, tú vas a jugar aquí... Y Busquets vamos a dejarle la última media hora. ¿Alguien se imagina ese escenario? Yo no lo veo.
Però, per exemple, et poso l'exemple de Dani Alves. Va venir això al gener, no? A intentar ajudar, a sumar, va renunciar... Era ell, no?, el que no jugava a l'Europa League? Va renunciar a l'Europa League, Xavi estava encantat perquè ajudava els joves... No sé, jo m'imagino aquest escenari. Jo només he dit que és una
possibilitat.
És una possibilitat. A mi Alves no em va desagradar aquella mitja temporada al Barça.
Jo
no em va desagradar.
Crec que són uns pedaços que es posen... També perquè era Alves, també perquè venia gratis...
La seva funció era l'equip, però una altra, no era l'eix del joc del Barça.
D'animador, però a l'hora de veure'l... És que saps què passa també? Que també te'n recordes de l'Alves, de la seva gran època, i quan el veus en segons quins moments, en segons quins partits, dius, ja està, és que no... Millor no dilatar més les coses. Jo crec que el Busquets acaba contracte, jo crec que ell ara no marxarà, que podria marxar, i que jo crec que va tenir algun moment bueno, aquell, com et diria, aquell descensís de dir, escolta, prendre pel sac, me'n vaig ara al gener i al març crec que estic jugant a la MLS, però que al final el Xavi li ha dit això precisament, que es comentava, acaba la temporada, ajuda'ns, acaba la temporada i després ja fas la teva vida i ja està.
Jo no crec que prengui la decisió abans del mes d'abril, sincerament, perquè aquest mes ens ha provocat una certa amnèsia col·lectiva. No oblidem que abans de començar el Mundial, a Busquets cada jornada se li fiscalitzava de si aguantava o no aguantava més de 60 minuts en el camp amb el rendiment, que la grada començava a xiular-li si perdia dos pilotes, etc, etc. I això es fa només 25 dies, el que passa que 25 dies passen i ens hem oblidat d'aquesta situació.
Precisament per això, ja fora de l'entorn selecció i mundial, sinó l'entorn Barça, i que ara jugaràs partits cada 3 dies... Jo crec que el Busquets és prou intel·ligent per dir, escolta, estic al límit.
Aquesta temporada jo crec que l'acabarà, però pensar que farà una temporada i mitja més amb la pressió que està ben, perquè a més és una pressió que ve donada no només d'un tema de joc, que també, sinó sobretot perquè són els quatre famosos capitans que en el seu moment van signar amb Bartomeu uns contractes que eren escandalosos, que després no es van baixar el sou com la gent esperava, etc, etc. I per tant, cau un pes sobre ells d'una crítica col·lectiva ferotge.
I que tens un exemple molt proper, que és el de Piqué. Piqué, el dia que se'n va, és tot molt maco. Però... Piqué el va xiular, al Camp Nou.
Però mira, l'exemple de Piqué és aquest. Piqué ha fet la primera part de la temporada i ha dit, me'n vaig, rescindeixo contracte el mes de desembre. Doncs aquest seria l'exemple, l'opció, he dit només opció, sí. És una opció però, que Busquets podria contemplar, perquè així començaria bé la MLS al gener, i que al Barça li aniria bé per acabar d'integrar el nou mig centre.
Però opcions n'hi ha moltes. També hi hauria l'opció de que renovés 3 anys. Ja, com a opció per fer-li el màster aquest al Zubimendi de turno, perquè crec que el Zubimendi tampoc vindrà aquest estiu. No, o estàs, igual t'has d'esperar l'altre.
El Barça és difícil que fitxi a l'hivern i a l'estiu, sí. Però no, si no ven.
El que vull dir és que són coses que jo crec que a unes, aquestes alçades de la pel·lícula, ells mateixos han d'anar veient que els hi poden fer mal. Que el... poden sortir d'aquí, en lloc de sortir al lord de multitudes, poden sortir escridassats i xiulats. Escolta, deixa que la cosa acabi com ha d'acabar i no ho belluguis més. I escolta, i grans honors i tema liquidat.
El Barça li ha donat tot a Busquets, i Busquets s'estima molt l'entitat. I aquesta situació crispada de xiulets, de crítiques, etc., ell segur que no l'està portant bé, i no l'està portant bé perquè és el club de la seva vida. En aquest moment a Miami són les 6 i 10 de la tarda i amb 27 graus, un clima fantàstic, allà ningú el xiularà. A l'Inter de Miami vaig estar en el partit de pretemporada, un club que el 90% dels aficionats són hispans que tenen devoció pel Futbol Club Barcelona, de mitja taula, un estadi petitó, cucató, una ciutat que és preciosa i magnífica, i la veritat és que jo el veig més fora que dins.
Bé, a mi no em semblaria malament del tot aquesta tercera opció, però és una opinió personal, eh? A mi, vull dir, jo, per los servicios prestados, si el jugador vingués a sumar, a mi no em semblaria malament tampoc que estigués per aquí col·laborant en aquest inici de la nova temporada. A més a més, Montjuïc, eh? O sigui, estem parlant de la 23-24, no? Fer mitja temporada de la 23-24, que ja és el Barça, a Montjuïc.
Sí, no, però... i si fos, perdona, Fernando, si fos amb el clan popular, sisplau, queda't una temporada més, et donaria tota la roba, l'eix. Però és que no està succeint. Per això dic, pensem on estàvem en el mes de novembre, quan van marxar cap a Doha. És que estaven absolutament, vamos, enfarcits de crítica.
I una altra cosa, eh? Si hi havia empipament amb Piqué pel tema de l'adequació contractual, en Busquets era més grossa, eh? En Busquets era més grossa, l'empipament. Llavors, quan una cosa s'acaba i ja et treuràs de sobre, entre cometes, un contracte com aquest...
Però el Barça pot tenir la paella pel mànec de dir-li, val, firmem un any més i tu segurament al desembre te n'aniràs, ei, amb aquestes condicions que nosaltres posem
sí,
sobre la
però taula. Llavors igual és el jugador el que diu que ell no traga amb això. És que no han quedat bé, és que no han quedat bé, perquè jo crec que amb el Piqué s'ha quedat bé a nivell institucional i està molt bé que s'acabi així, però la processó va per dins, eh?
Jo crec
I, amb
que
el, esto... I amb el Busquets et dic jo que van acabar... molt, molt... I Busquets té les seves raons, perquè diu que a nivell fiscal era un lío fer el que li demanaven. Però, clar, és que el Bussi s'esperaven que ajudés i pel que sigui no ho ha fet. I aquí hi ha ferides, també.
Ja, però tot això, Fernando, és a dir, no fa gaire, quan ja estàvem en aquest escenari de que acaba el contracte, ho explicava el Roger Torelló també a Mundo Deportivo, i un moment que el Barça també li diu al seu entorn, hosti, a veure si ens asseiem a parlar. I clar, quan tu dius ens seguim a parlar, no, si acaba el contracte és perquè... Sí, no? Mira, és a dir, que vull dir que el Barça també a Lima, tenint, com dius tu, que està emprenyat per l'actitud que va tenir el jugador, també ha alimentat d'alguna manera.
Però Roger, jo això ho vaig interpretar en el sentit de dir, ells ja es veien venir que el mercat d'hivern, a nivell de fair play, estaves mort. Per què? Perquè l'eliminació a la Champions et rebenta. Sí. Són 20 i pico milions que et perjudiquen que tu tenies pressupostats i que no els tens, i això a nivell de fair play, o els aixugues, o estàs en... No, no estàs en 1-1 per fitxar, estàs en 1-3.
I després la nova...
Si per gastar-te un milió has de vendre per 3.
I la nova normativa, t'ha matat també. De la...
bueno, i les palanques, vale, perfecte. Ja. Llavors, què has de fer? Intentar gratar d'aquí i d'allà i dir, Bussi, escolta, quedarà mitja temporada, i si fem tal, però allà aquella rebaixa que vam parlar, si ho podem fer... I si poguessin vendre al Memphis ara, no se'l vendrien?
Sí, sí.
Ah, i si poguessin parlar amb el De Jong i dir-li, Frenkie, vinga, anem a rebaixar una miqueta, que volem que segueixis, però aquí el teu contracte està fora de mercat pels paràmetres actuals de salarials del Barça. Tot sumaria.
Sí. Però jo crec que no podem ser innocents. Por mucho que Busquets sea el capitán del Barça, decirle que tiene que ayudar. Tiene un contrato firmado. A nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Sí, tiene un contrato firmado, se lo firmó la otra directiva, posiblemente muy mal firmado y muy mal hecho, pero una vez ya lo tienes, ¿se le puede exigir o se le tiene que echar a los leones por eso? Yo creo que no. Yo creo que el gran problema de Busquets, más allá del económico, es futbolístico.
Pero Paco,
¿realmente Busquets es el futbolista que tiene que aguantar al equipo esa temporada, es lo que yo no veo claro. Yo veo más un problema futbolístico, incluso que económico, en cuanto a la renovación. Yo no veo a este Busquets como el que tiene que gobernar el equipo. No lo he visto tampoco con España, no lo he visto con el Barça, porque al final la edad pesa para todo el mundo, incluso para él. Es verdad que sí, tenemos todos metidos en la cabeza de que es un futbolista contextual, que necesita que el equipo esté junto, que necesita que todo vaya a su alrededor, que necesita que el equipo no se parta, pero es que el fútbol de ahora se parte. Es que el fútbol de ahora se parte continuamente. Y posiblemente Busquets ahora pues no tiene los fundamentos que tenía antes para eso.
Però sobre el que dius del seu salari, jo entenc que a ningú li agrada que li toquin la nòmina. Ara, també entenc que a vegades, i ja no parlo de Busquets, sinó que parlo dels jugadors, a ells, quan els toca renovar, també posen el club contra les cordes, a vegades.
Sí, impressionant.
Jo recordo, el cas de Busquets, per exemple, dient si hagués de marxar algun dia aniria a jugar amb Guardiola, quan li tocava renovar, o el cas de Jordi Alba en un acte dient, què, Presi, renovem o no? És a dir, ells saben que en determinats moments tenen la paella pel mànec i apreten el club. Crec que això és legítim, com també ho és que quan el club creu que ho necessita, els pugui apretar a vegades i posar contra les cordes quan creu que han fet un esforç abans i que ara potser el poden fer els jugadors. I jo crec que també és comprensible les dues parts, el jugador que no s'ho vulgui rebaixar i el club que apreti, com també ho fan els jugadors quan volen treure un bon contracte.
I en tot cas han d'estar a gust. I en el centre del camp, si Pedri o Gavi perden quatre pilotes seguides, el públic no dirà abstenen res. I si ho fa Bussi, si Bussi perd en aquest moment dos pilotes seguides, ja té la gent a sobre.
Sí.
I això és molt incòmode per un jugador, per molt professional que sigui, i per molts anys que portis, i per molt que vagis amb el braçalet
això
de capità.
Això ens ho va dir Jordi Cruyff, aquí el tu diràs, crec que Mundo Deportivo a l'entrevista també us ho va explicar. Escolta'm,
has de valorar-ho.
Ella ha de valorar. Sí. Ella ha de valorar com és l'afició i si està per aguantar aquest tipus de coses.
L'afició
si
ha decidit que no perdona i no canviarà de parer. No
dit,
canviarà
això,
de parer.
Dit això, tinguem memòria també en Busquets. És a dir, jo ho dic en el cas de Leo Messi ara que ha marxat. És a dir, podem parlar de que si ara ha de ser un jugador capital o no, de quina importància ha de tenir,
de quin rol. Sí.
És a dir, si ha de marxar, també ha de ser un dels jugadors que crec que ha de tenir un comiat a l'alçada del que ha estat, que és
absolutament.
El millor mig centre potser de la història del Barça, paller del millor Barça de la història, és a dir, que la situació actual acabi com acabi, no ens esborri el que ha donat Busquets.
Absolutament. Però si ja s'acaba i estem en aquesta situació en què a la mínima li poden saltar uns quants a la jugular, no ho dilatis tu, si és que ja s'acaba, no facis més cabrioles, no, tio, s'acaba, honors i fora. I una altra cosa, jo crec que hi ha un problema de vertigen, que és, quants anys porta Busquets sent el tio que està per davant de la defensa del Barça i distribuint?
Des del 2008.
Vale. I dius, i ara què? Però també crec que hi ha un problema de vertigen perquè ens agrada molt i tenim la tendència a clonar. És que no hi ha un nou Busquets. És que no hi ha un nou Iniesta, és que no hi ha un nou Xavi. No, clar que no. Ni hi ha un nou Messi. El tema és que t'has de mirar el futbol actual, com diu el Paco, que encara que tu no vulguis i siguis l'equip que millor juga si no es trenca, i també ens ho va dir el Jordi Cruyff, que ens va dir, és que el futbol ha canviat.
Ha canviat molt.
És que la mitja ja no és tan important.
Sí, però, Xavi,
per què? Perquè la mitja és... Però clar, és Xavi. Però el que estic dient que al Xavi li agrada el que li agrada, però els altres juguen el que juguen. I diu, el Jordi ens va dir, diu, ara la primera passada ja no és horitzontal mai. Ja és un tio que rep una pilota i ja està fent una passada vertical d'inici.
Sí, sí.
Vertical, amb la qual és trencar línies. I ho segueixes això i tu pots fer fora de joc molt bé. I pots jugar amb 20 metres. Però hi ha moments al partit que això no surt, perquè no tot és matemàtica, no tot és... surten els plans sempre a la perfecció... I el futbol ha canviat. Llavors, escolta, Busquets és l'home que ara et pot ajudar en aquest sentit? No. Que has d'encertar amb el relleu?
També.
Claríssimament. Però no hi ha un altre Busquets.
I acceptem-ho, la de l'ADN està molt bé, però hi ha un equip que es diu Marroc, que en base a generositat i sacrifici extrem s'ha col·locat en semifinals. Un equip que tres mesos abans no tenia ni dibuixos tàctics per no tenir, perquè no tenia ni entrenador.
Sí.
Per tant, és que el futbol t'ensenya aquestes coses, de vegades també és una cura d'humilitat.
Hi ha trobades previstes entre Barça i l'entorn de Busquets aviat, a partir del gener, per començar a parlar de quina opció és la millor, pel futbolista o pel club. Avui les hem posat algunes sobre la taula. Fem una pausa, l'última, abans de rematar la tertúlia d'avui, i encara posarem algun nom més de l'actualitat del Barça sobre la taula. Déu-n'hi-do el programa d'avui.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Honesta Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General, som com ets.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 euros. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Els nostres veïns, aquell noi que no sabem com es diu perquè sempre fa servir els assortidors d'autopagament de la nostra estació Oilbrix. Gràcies per fer-nos estar al dia de la tecnologia. Descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Oilbrix, powered by Meroil. Estacions de proximitat.
RAC+1 Podcast.
Aquest gener torna l'escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Ja és aquí la segona temporada del Rose Battle de RAC 1. 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo almenys les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas. Edu de Batlle i Adrià Santa Susanna. Marc Serra i Rocco Stenhauser.
Utilitza bé, Rocco. Utilitza bé, que sembles el Cárdenas.
Mireia Giró i Marta Bosch. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Benvinguts i benvingudes a l'escorxador!
L'escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1.
El torròmetre de Torrons Vicenç.
Ens queden 3 lots de Torrons Vicenç.
Oh.
El d'avui, el de demà i el de divendres.
Però nosaltres
i...
podem aspirar o no?
No, només els oients.
Home,
que truquin.
Allà, vaja.
902-4777.
Això, mira, imagina la falsa moral.
Què ha passat?
Que no està bé, perquè, diu una cosa... Si es fa un concurs i... Ostres, si jo també truco ràpid o sé una resposta... No sé.
Per què no tens el dret, no?
Clar. Són tots iguals davant de la llei o no?
Sí, però tu has tingut els drets de tastar-lo aquí...
A tastar-lo és una coseta, que aquí has posat dos trossets de tu i avui...
Et queixaràs tu, et queixaràs tu. Et queixaràs tu.
No, de tu no em queixo, però jo vull aspirar això.
No, doncs al moment un oient. El més ràpid a trucar al 902-4777 em portarà aquest lot magnífic de Torrons Vicenç, l'autèntic torró de Gramunt que té, un torró tou, un de Gramunt, un de crema i un de soufflé.
Si fingeixos que sóc un oient...
No pots fingir, tampoc. Jo recordo els torrons solidaris, són boníssims, el de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Boníssim.
Qualsevol d'aquests dos estan clarament identificats, posa torró solidari, RAC1, Torrons Vicenç, costen 7 euros i tots els beneficis van destinats a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Entreu a RAC1.cat o a Vicenç.com i allà veureu tots els punts de venda de Torrons Vicenç i del Torró Solidari de RAC1.
El Torró.
A veure. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Home, com et dius?
Ferran.
Ferran, des d'on ens truques?
De Sant Andreu.
Sant Andreu. D'aquí de Barcelona, no de Llavaneres.
Sí, no, de Barcelona.
Molt bé, molt bé. Vinga, Ferran,
del
juga al Torró.
Del poble de Sant Andreu.
Molt bé, perfecte. Juga al torròmetre amb nosaltres, que t'emportes un dels últims lots que tenim aquí al Tu Diràs. A veure, qui s'ha de menjar els torrons aquest Nadal?
Leo Messi,
perfecte. I qui no?
El Dani Solsona. No, és mentida, és broma.
Pobre Solsona.
No, que ens coneixem.
Palito, fallir això.
Que ens coneixem. Vinícius,
Val.
Sí.
Perfecte, t'apuntem el vot, Ferran. Que tens ganes que torni la Lliga ja?
Sí. Sí, ja estàvem una mica saturats del Mundial, ja que torni la Lliga, i... però ja.
Molt bé. El dia 31, aquest derbi, Barça-Espanyol. Sí. Bé, abans, el 29, tenim el Girona-Rayo Vallecano, dijous 29.
A veure si tenim sort i el Girona també puntua.
Molt bé. Una abraçada forta, Ferran, gaudeix del lot, no pengis. Bones festes.
Gràcies, adéu, bones festes.
Adéu. 6 minuts i dos quarts d'una de la matinada. A veure, Roger, altres noms. Què, alguna novetat?
A veure, d'entrada deixa'm dir-te, ja m'ha escoltat abans un document del president Joan Laporta que la previsió del Barça, ho dic una mica en el context en què ha fet el discurs el president, és no fitxar en el proper mercat d'hivern, però hores d'ara es veu molt complicat fer-ho també a l'estiu. És a dir, ja et van preparant també de dir, compte que no serà l'hivern, sinó que l'estiu també ho tindrem difícil si no canvia molt la situació. La idea que repeteixen des del club és aquesta que escoltàvem també en aquest document de Joan Laporta, que hi ha plantilla per 2 anys i que la inversió feta l'estiu passat és prou forta per tenir recorregut tenint en compte les dificultats amb el fair play. Per tant, qualsevol nom que surti, agafem-lo amb pinces perquè el club ara mateix, segons la versió que transmet ell mateix, no està en disposició de fitxar ningú. És el discurs que venim escoltant darrerament. En tot cas, deixant clar que ara mateix no hi ha aquest marge per portar ningú, si parlem en clau esportiva, puc fer una pinzellada d'alguns noms
veure,
que han sortit o que hem escoltat darrerament. Bernardo Silva ha deixat de ser un objectiu, és un nom que vam tenir allò, no?, insistentment, la possibilitat de portar Bernardo Silva del Manchester City.
El club perquè entenen... el vol Xavi, eh?
Sí.
Xavi, eh?
El club entenen, però, que el seu moment ja ha passat. Gundogan, ens diuen, no és una opció per substituir Busquets. Deia el Fernando també Zubimendi, difícil. Tampoc Rubén Neves no és un jugador que agradi massa a Xavi.
Me n'alegro de que aquí s'hagi dit a Xavi.
Dels Wolves.
A Xavi.
A Xavi.
Però la directiva sí que agrada, eh?
A Mendes, a Xavi. I a Mendes també, que el porta Mendes.
A Mendes l'encantaria. Correcte.
Sí, però a Xavi, però
no és un jugador que li faci molt el pes. A Ounahi se'l considera també un jugador interessant.
Home, portada al Mundo Deportivo, eh?
Mundo Deportivo, sí, evidentment, és un jugador interessant, però no hi ha hagut cap moviment ni cap contacte de moment per ell. Dels que ja són a la plantilla, Dembélé, t'explico que el club estan també expectants sobre com tornarà, sobretot anímicament, després del Mundial que ha fet, i especialment després del cop a la final on va ser substituït, recordem, amb Giroud al minut 42 per Deschamps, amb 2-0 al marcador, per tant, clarament assenyalat pel seu entrenador. Més enllà d'això, també, la situació de fair play que afecta el club fa que no es contempli ara mateix una renovació de l'extrem francès. És a dir, que es vulgui o no, ja no és qüestió d'això, és qüestió de si es pot o no es pot, i ara mateix el Barça no pot fer tampoc aquest moviment. És més, el Barça creuen que Dembélé és possible que compleixi els 2 anys que va signar i després marxi per cobrar la comissió que no va tenir en aquesta darrera renovació. I parlant de renovacions, Alejandro Valde, un altre nom, la seva renovació, l'acord amb el lateral està tancat, però tornem al fair play. S'està a l'espera d'inscriure jugadors abans d'encabir el seu nou contracte. Recordem que la Marta ja va explicar, el tu diràs, per exemple, el 9 de desembre, que ho recordàvem avui a la redacció, que la prioritat era poder inscriure jugadors del primer equip, que era poder inscriure Gavi, poder inscriure Iñaki Peña i actualitzar també el contracte de Ronald Araujo després de la seva renovació. Primer això, després si es pot anunciar i actualitzar aquest nou acord amb Alejandro Valde.
Ara mateix no es pot fer res d'això, és a dir, Gavi seguirà amb el dorsal 30 perquè no es pot inscriure a la Lliga i no podrà fer servir el dorsal 6, no es pot actualitzar aquest contracte d'Araujo, que també està acordat, no se li pot fer la fitxa del primer equip a Iñaki Peña, a Valde, com diu el Roger, també està acordada la renovació, però tampoc es pot inscriure, no?, i fer-li fitxa al primer equip. Bé, així està el Barça ara mateix, en una situació un altre cop delicada per culpa del fair play, i el club buscant solucions imaginatives per intentar fer front a aquesta nova normativa de la Lliga i, si no, intentar trobar algun negoci paral·lel que li pugui donar aquest marge salarial. De moment, la plantilla és la que hi ha, i amb això s'haurà d'afrontar i intentar guanyar la Lliga i la resta de competicions, Paco, eh?
O alguna venda.
Sí.
D'algun futbolista de la primera plantilla, jo no lo descartaria para nada. Para
Memphis és, a dia d'avui, l'únic que ha tingut propostes i que podria sortir. Però el jugador va venir gratis, i el jugador vol una prima. I això el que fa és complicar-li molt la sortida, perquè el club que el vulgui ha de pagar-li al Barça i, a més, una prima al futbolista.
Bueno, mira, per lo que ens ha arribat, el Newcastle ofereix 20 quilos, i per intentar convèncer-lo, el Barça, que li diu, escolta, anem a mitges. No tot per nosaltres, sinó...
Perquè ell vol una prima, perquè va venir gratis.
No prima de fitxatge, però escolta, amb això doncs, anem a mitges, que no està malament. És possible que aspiri a més diners. Però ell va venir gratis, eh?
No està malament, però la meitat de 20.
No. Però ell va venir gratis.
Sí, sí.
I ara suposo que té l'aspiració...
De fer un bon contracte.
De fer el contracte, que a més aquí sembla que no va poder fer...
Pel Newcastle poc no deuen pagar.
No, però vull dir que ell aquí va sacrificar diners,
sí,
suposo.
Sí,
te'n
sí,
recordes?
Sí,
com a l'Eric Garcia, diria que va haver de retocar el seu contracte perquè arribaven gratis, però tenien unes condicions que després van rebaixar. I ell diu, ara em toca a mi, d'aquí 6 mesos, jo anar on vulgui, posar les condicions. Sí, sí. Ara, tot el que hi hagi de premi per acabar gratis, m'ho quedo jo.
Jo tengo dudas con... más allá de Memphis, con titulares o con futbolistas muy habituales del primer equipo que no están dando el rendimiento que acorde a lo que costaron, están dando. Y yo, la verdad es que ese terreno, vamos, no lo dejaré a un lado. Y hablo de futbolistas como Rafinha, hablo de futbolistas como Ferran Torres, jugadores que...
¿Tú te refieres
en cuanto a ventas?
Pero Rafinha llegó hace 6 meses.
Bueno... Si estás en un club donde hay futbolistas que te han costado muchísimo dinero, no están rindiendo y necesitas líquido, yo ese abanico lo mantendría
Rafinha
abierto.
No está rindiendo, acaba de arribar.
Bueno,
es que
Lluís,
acaba de arribar, Paco, portan 2 meses sin
sí, competición. Lluís, pero en el momento que te has gastado más de 60 millones de euros, se exige un rendimiento inmediato. Y posiblemente este Mundial de Qatar había expectativas en que el futbolista pudiera, bueno, pudiera emerger y que si alguien tenía algún tipo de sospecha desapareciera. No ha sido así y la sospecha sigue rondando ese tema. Yo creo que si el Barça está en un momento en que necesita activos y necesita vender. Y posiblemente el dinero no va a estar en Memphis.
Pero también necesita...
Va a estar en otro tipo de jugadores
yo m'espanto, perquè també necessita pausa. I el que no pot ser és que un jugador que la veritat és que a la lliga anglesa va rendir a un altíssim nivell, que ha canviat de cultura, que ha canviat de lliga, que ha canviat de país, que ha canviat d'equip, que ha portat 2 mesos de competició.
No estoy diciendo que lo quiera vender.
Digo
los clubes, un club que está en graves problemas económicos como el Barça, ese tipo de operaciones, yo estoy convencido que se manejan también.
Los equipos que están en graves problemas económicos, el que han de fer sobretot és guanyar. I per tant, el que no pots perdre és el teu actiu humà, que és els millors jugadors, que és la teva primera plantilla. Si hi ha algun jugador que té marcat, que la seva posició està ben coberta, que per l'entrenador no és un trauma insalvable el fet de que marxi, etc. Vinga, parlem-ne. Però necessita pausa a l'equip i necessita fer-se. I venim d'un equip totalment destruït, perquè l'equip que hi havia fins a l'arribada del Xavi era un equip que estava destruït. Ara sembla que amb una mica de pausa, una mica de sistema, amb una mica de criteri, estem intentant construir un equip. Avui deia el president Laporta que els 2 propers anys són 2 anys que han de rendir. Vinga, però anem a treballar en pausa i amb una mica de calma, perquè si no parem de moure el mercat cap amunt i cap avall, és que no acabarem de tenir un equip.
Un d'aquests anys és a Montjuïc, eh?
És veritat que el Barça té un superàvit de jugadors de banda entre cometes amb etiqueta de titulars, i que és difícil que s'aguanti això, perquè Dembélé, Rafinha, Ansu, Ferran Torres...
El cas de Memphis sí que puc acceptar el debat, però més ja està De Jong, si m'apures, perquè realment té un cartell impressionant i són molts diners per una posició que podrien cobrir d'una altra manera. Però fora d'això, de veritat, una mica de pausa, hem de construir un equip.
Jo en el cas del Rafinha crec que porta molt poc temps, jo li donaria el benefici del dubte. Ferran Torres ja porta més temps i de moment no ha acabat de trencar, però els dos casos tenen un hàndicap, que és que tu has d'amortitzar aquests fitxatges. T'han de donar molta pasta perquè tu encara... Clar, has de pagar molta pasta per ell.
Perquè et deixin un benefici.
Clar, i ara estàs en fase que els dos... Ferran Torres al Mundial li ha anat fatal i el Rafinha, pobre, no li ha acabat d'anar bé. Jo pateixo més per jugadors que et donarien un benefici líquid absolut, que són els formats a la casa.
Però això no els puedes vender nunca.
Ansu, estàs parlant?
Per exemple.
Ja en parlarem.
Estic parlant.
Ja en parlarem.
Aquest és un d'aquests casos.
Pausa.
Ja en parlarem. Hem de marxar. Roger, alguna cosa més?
Una puntada sin hilo, Parisé.
Ja en parlarem.
Un apunt sobre tema criptomonedes. El president Joan Laporta no és partidari dels acords, això ho hem comentat alguna vegada, em sembla, partidari dels acords amb empreses de criptomonedes. L'excepció... aquest sentiment del president Joan Laporta és, recordem, l'acord amb Whitebit, un acord que es va anunciar però que s'està revisant perquè el Barça vol estudiar a fons les llicències d'aquesta companyia perquè no hi hagi cap mena de problema. La qüestió és que ja s'havia anunciat oficialment, el Barça va revisar, va retirar després...
Estaria millor cosa que no revisar-ho abans d'anunciar-ho,
sí.
Però bueno...
La versió del club continua sent que l'acord segueix en peu i, de fet, que White Beat ja ha pagat fins
i
tot la quantitat que li corresponia...
El Barça ja ha cobrat de l'acord amb White Beat els diners.
Dit això, deixa'm explicar, perquè hi va haver també un petit incident, una petita qüestió, perquè quan es va negociar aquest acord els dirigents de White Beat van ser aquí a Barcelona, a la llotja, es van fer una fotografia...
Home, com la d'Espoti, com la d'Espoti, no?
Amb el president, i aquesta fotografia la van fer circular, cosa que no va agradar ni al club ni al president, i els van demanar que retiressin, que no fessin circular aquesta fotografia
doncs
amb,
no
el, amb
foto,
el president
és que...
Joan Laporta. Ens diuen que no té res a veure amb el fet que retiressin l'anunci de l'acord a les xarxes, que això és que s'està revisant, però hi ha aquest detall que no va agradar ni al club ni al president que circulés aquella fotografia dels dirigents de White Beat amb Joan Laporta. Et deia que White Beat serà una mica l'excepció a aquesta norma que vol imposar Joan Laporta de no tenir acords amb criptomonedes. Això afecta també a l'acord o la negociació que el Barça tenia amb Nexo, una altra empresa de criptomonedes que volia patrocinar la màniga de la samarreta. Aquesta negociació, després de les dificultats que va explicar també el Fernando Polo, aquí van explicar que era l'opció prioritària, que hi havia una negociació avançada. El Fernando Polo va explicar a Mundo Deportivo que hi havia una incompatibilitat, per exemple, amb el main sponsor de la Caixa. Doncs aquesta negociació ha caigut amb Nexo, no hi haurà acord amb aquesta empresa de criptomonedes per la màniga. Hi ha dues alternatives que el club ja està remenant, una d'avançada, fins al punt...
Que no són criptomonedes,
no,
eh?
No, que no és de criptomonedes. Va. Una de molt avançada que el club creu que cristal·litzarà i que podrà anunciar en breu.
I serà un logo a la màniga de la samarreta.
A la màniga de la samarreta, avançada. Però cau Nexo i ja hi ha dues alternatives que el club està remenant. Una de molt avançada per tancar en breu.
Portem temps amb això també.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Sí, sí. Déu-n'hi-do el programa d'avui, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Buf! Amics, i més coses.
I més coses. I ja hem de parlar...
Que no es poden dir.
No, i ja parlarem de moltes més coses, que això és molt llarg i ara venen dies de Nadal. Un plaer retrobar-vos a la tertúlia dels dimecres.
Sí, però avui no és tertorró, eh?
Sí, sí. No, no, però avui us diré que sou la millor tertúlia. La millor.
Sí, ja, tio, però...
Del dimecres, la millor. He vist fotos durant... Sí,
mira,
fotos
no és per deferència, el Paco hauries d'haver portat. Sí. I perquè ja estem pràcticament segur, tocant Nadal.
Segur que en el Bassas i en el Noi els hi treu torró.
No.
Sou els millors. Passeu unes bones festes. Ens veiem la setmana que ve.
Bon Nadal.
Una abraçada.
Quin dia ens veiem? Quin dia? El
28, dimecres?
Inocentada, ojo.
28, sí, sí. Aquí alguna inocentada us farem, si veniu el 28.
El 28 hi haurà torró, eh?
Sí?
És la inocentada.
És la inocentada. Vinga, una pausa i parlem de la Champions femenina, que tenim ja la Laia i el Ballera amb totes les reaccions que hi ha hagut avui després d'aquest 6-0 contra el Rosengar i de les gairebé 30.000 persones que han anat a veure el Camp Nou Champions femenina.
RAC 1. Per menjar peix i marisc de qualitat pots trobar-lo a molts restaurants, però directament del port pesquer, del dia, fresc, de la llotja i cuinat amb un estil gastronòmic suprem, només a La Salinera, al centre de Palamós, al costat del port. Restaurant La Salinera, 972-31-64-74, 972-31-64-74. Un plaer gastronòmic a Palamós de primer nivell.
S'apropen les festes de Nadal, hi ha Plus Fresc i tens la millor qualitat en frescos. Marisc i peix fresc de la llotja, els farcits i la carn de la nostra marca 100% criat a Lleida, les verdures i fruites dels nostres productes locals i les exòtiques.
A Plus Fresc hi trobaràs molt bones ofertes a totes les seccions de frescos. I recorda que si ho desitges t'ho portem a casa. Gràcies per confiar en nosaltres per a crear els teus menús deliciosos. 7 botigues a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes a Palamós en un veler, un taller de ratafia, un matí fent de pastor, una escapada al Pedraforca i fins a 300 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%. Tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall. Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
El 16 de gener al Palau de la Música Catalana, la gran dama del piano, Elisabeth Leonskaya, interpretarà el meravellós concert número 12 de Mozart amb la Franz Schubert Filharmonia. I a la segona part, Tomàs Grau dirigirà la cèlebre cinquena de Schubert, que ens farà viure en plenitud la puresa musical de Viena.
Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
Busques una assegurança de salut i decessos de confiança i un tracte proper? Montepío Girona és la teva mutualitat sense afany de lucre des de 1929. Truca al 972-486-486 o visita el web montepiogirona.com. Montepío Girona, especialistes en assegurances de salut i decessos, us desitja unes bones festes.
RAC 1. Tots som 1.
Minuts i la una, sintonia de la Champions femenina. Hem començat el programa vivint en directe aquesta golejada 6-0 contra el Rosengard, que fa que el Barça sigui primer de grup i tingui a priori un creuament més assequible als quarts de final, que no ho serà, però com a mínim això sí, la tornada al Camp Nou. Laia Coll, Gerard Ballera, què tal? Bona nit de nou.
Bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, què han dit els protagonistes després d'aquest partit un altre cop al Camp Nou, Laia, com deies, amb gairebé 30.000 persones, eh?
Sí, exacte, i comencem escoltant una de les golejadores d'avui, Marta Torrejón, que ha sigut titular. Avui és veritat que Jonathan Giraldez ha fet moltes rotacions a l'11, fins a 6 canvis ha introduït l'entrenador del Barça, però això no ha evitat que el Barça tanqués aquesta fase de grups amb una nova golejada 6-0. Marta ha dit que el pla de partit ha sortit tal com esperaven.
Sí, el primer gol ha arribat just abans del minut 10, era important, no? Entrar molt fortes al partit, emportar-nos a aquesta primera plaça de classificació i no donar opcions al rival, i que sobretot la gent que ha vingut avui al camp i els que no han pogut venir, que estiguin a casa, hagin disfrutat d'aquest partit.
Al partit d'avui, Marta ha fet un gol, Oshuala s'ha apuntat un doblet, també han marcat Mapi amb un golaç de falta directa, Rolfo i Irene Paredes. Un partit que ens ha deixat el debut d'una jugadora molt jove, de Vicky López, 16 anys, 148 dies, que es converteix d'aquesta manera en la jugadora més jove en debutar de la història del Barça a la Champions, i un partit que ha servit pel Barça per certificar la primera posició de grup. Marta ha fet una valoració molt bona d'aquesta primera fase de la Champions, malgrat fins l'última jornada el Barça no hagi pogut certificar la primera plaça.
La valoració és molt bona, al final passem primeres, que és el que volíem. És veritat que tenim aquesta derrota al camp del Bayern, però bueno, sabem també que era un rival complicat. Jo crec que hem acabat molt bé, acabem amb bones sensacions aquí a casa davant la nostra gent, i a continuar treballant. Sabem que tenim una temporada plena de partits amb la Lliga, la Supercopa també pel davant, a preparar aquests quarts contra el Lió i a per totes.
No sabem si Marta Torrejón ha tingut una premonició, perquè deia a preparar aquests quarts contra l'Olímpic de Lió. Encara no és segur això, podria ser un possible rival, perquè ha acabat l'Olímpic de Lió segon del seu grup, però fins al 10 de febrer no ho sabrem del tot, perquè serà quan hi haurà aquest sorteig dels quarts de final, i de fet el 10 de febrer quedarà definit tot el quadre fins a la final, que es disputarà el cap de setmana del 3 i 4 de juny a Eindhoven. Sí que és cert que l'Olímpic de Lió és un dels possibles rivals del Barça. Haurem d'esperar demà per conèixer quins altres rivals pot tenir l'equip de Jonathan Giraldez. D'un grup pot ser la Roma o el Wolfsburg, de l'altre el Paris Saint-Germain o el Chelsea. Si es compleixen els pronòstics, Roma i Paris Saint-Germain s'afegirien a l'Olímpic de Lió com a possibles rivals del Barça als quarts de final, que això sí, amb la primera posició assegurada, tindria la tornada al Camp Nou.
Sí, sí, al Camp Nou, com va passar l'any passat, amb aquell Barça-Real Madrid. Aquest any no es podrà repetir aquest clàssic als quarts de final, però sí que hi haurà un molt bon rival, pels que diu la Laia. I el tècnic, Ballera, què ha dit Giraldez?
Doncs mira, molt satisfet pel partit i també per aquesta fase de grups. De fet, ha recordat que només un equip podria superar en el global el Barça en punts, i encara ha de jugar demà.
Ara mateix som un dels millors equips, només està el Chelsea, que jugarà demà el seu partit, que té un empat, però crec que a nivell de rendiment hem fet molt bons partits. Ara, també et dic que hi ha marge per poder millorar. i la idea o la intenció és arribar de la millor manera possible als mesos importants d'aquesta competició, que és el març, perquè sabem que allà és quan es juguen les coses.
El Barça, que s'agafa ara uns dies de descans, tornarà a la feina a partir del 28 d'aquest mes, 28, 29 i 30, tornaran a aturar-se per celebrar també les festes de cap d'any, i s'hi tornaran a posar ja el 3 de gener de l'any vinent, ja sense parar per preparar els pròxims compromisos. N'hi ha un d'especialment important, la Supercopa d'Espanya, que es disputa al gener. Ho hem sabut que el rival a la semifinal serà el Real Madrid. El dijous 19 de gener, Giraldez n'ha fet una valoració també al final del partit contra el Rosengard.
No ens confiem. Encara queda molt de temps per preparar aquesta eliminatòria. És important per nosaltres ara aquest descans de 5-6 dies per després tornar a connectar i arribar bé. Arriba bé aquest tram de la competició, perquè una Supercopa és un format que no et dona la possibilitat de cometre errades.
I deixa'm dir a l'Eix també que Giraldez ha agraït a tot el públic que s'ha aprovat avui al Camp Nou i ha remarcat que tenen la millor i la segona millor entrada en una fase de grups de la Lliga de Campions femenina. La primera va ser contra el Bayern, la segona ha estat avui contra el Rosinger, gairebé 30.000 persones a l'estadi del Barça.
Sí, sí, no són rècords ni 90.000 persones, però són magnífiques entrades. 15 equips d'Europa tenen 45.000 contra el Bayern o 30.000 avui pràcticament contra el Rosinger, ja amb la classificació feta, no? Per tant, és una magnífica entrada i una magnífica iniciativa la que continua fent el Barça amb el seu equip de futbol femení. Escolta, Laia, alguna preferència? Vols l'Olímpic de Lió a quarts ja? I fer vendetta o un altre...
No m'importaria, no m'importaria. Crec que el Barça està capacitat i que un doble partit amb la tornada al Camp Nou podria propiciar un bon resultat del Barça, tenint en compte que l'Olímpic de Lió és la bèstia negra, està demostrat tant a la final del 2019 a Budapest com la de l'any passat a Turí. Penso que potser no aniria malament treure's els fantasmes de sobre i derrotar l'Olímpic de Lió, i crec que potser seria més propici o més favorable pel Barça en un doble partit que no pas en una final en 90 minuts.
Troballera, alguna preferència?
Sí, la Roma, si es confirma demà que el Wolfsburg lidera el seu grup, la Roma, perquè em sembla dels 8 equips el més assequible que hi ha, i dels que li poden tocar al Barça també, i el Barça s'ha guanyat tenir un rival assequible als quarts perquè ha quedat primer, no s'ha guanyat tenir l'Olímpic de Lió o el Paris Saint-Germain, per tant esperem que sigui la Roma, però en tot cas aquest equip està capacitat per guanyar qualsevol, així que si és el Lió o si és el PSG, afrontar-ho i a intentar passar l'eliminatòria.
Serà una gran eliminatòria, toqui qui toqui, això ho sabrem a partir de demà, ja els possibles rivals, i com deia la Laia, el 10 de febrer el sorteig. Gràcies, Laia Ballera.
Bona nit.
Molt bé, bona nit.
I avui ha estat Champions femenina, a RAC+1, i també Eurolliga de bàsquet femenina, ara en parlarem amb el Mundet. I demà, tarda de copes, a RAC+1. Des de les 7, Cacereño Girona, amb el Miquel Agut des de Càceres, i a les 9, Nàstic Màlaga, al nou estadi de Tarragona, amb el Gerard Ballera, demà des de Tarragona. Ahir vam sentir Mitchell, l'entrenador del Girona, ja, la prèvia, 48 hores abans del partit. El Girona, que afronta l'enfrontament amb moltes baixes per intentar passar a la tercera ronda de Copa, i avui volíem anar a Càceres per saber com viu aquest equip de segona ref la visita d'un conjunt de primera divisió com és el Girona. I tenim en línia, a aquesta hora de la nit, en directe, el president del Cacereño, el senyor Carlos Ordóñez. Hola, presidente, buenas noches. Doncs el teníem, l'únic que potser s'ha dormit. El tenim, sí, senyor Ordóñez.
Sí, buenas noches.
Hola, buenas noches, disculpe, sí, que aquí se había unos cables que no funcionaban, pero ya lo hemos arreglado, señor Ordóñez. Gracias por atendernos a estas horas, ¿eh? ¿Cómo está, en primer lugar, cómo está la ciudad, cómo está usted, ¿no?, a pocas horas de este partido, de esta visita del Girona?
Bueno, pues la verdad que la ciudad muy ilusionada, hemos llevado un ritmo de venta bastante bueno desde que sacamos el primer día las entradas a la venta y cada vez ha ido más. Y bueno, pues nosotros ya con los nervios, con todos los preparativos y bueno, intentando que esté todo en las mejores condiciones posibles.
Claro. El campo, por ejemplo, porque el fin de semana ha llovido muchísimo, les han aplazado el partido de Liga. ¿Cómo está el Estadio Príncipe Felipe?
Bueno, nos ha dado una pequeña tregua. La verdad que tuvimos el sábado y el domingo no llovió. El lunes empezó un poco alguna amarilla y tal, pero bueno, el martes cayó bastantes litros otra vez. La verdad que llevamos un par de semanas que no para de llover. Hoy ya no ha llovido, nos ha permitido cortar el campo y bueno, aunque no está en las mejores condiciones que nos gustaría, porque está un poquito blando, por lo menos está mucho mejor que cuando se tuvo que aplazar el partido contra el Coria.
Bueno, buenas noticias, por lo menos, ¿no? Que podamos ver un buen espectáculo de esta ronda de Copa. No sé si es el partido más importante de la historia del club que usted preside, del decano, en Extremadura, el cacereño, 103 años de historia.
Sí, así es. Bueno, pues también jugamos hace, creo recordar, no sé si 2 o 3 años, jugamos con el Eibar también de primera división.
Bien. Bien.
Entonces, desde que yo presido, son los dos partidos más importantes que hemos recibido aquí durante mi mandato.
Y creo, ¿no? Tengo entendido que además van a aprovechar un poco la visibilidad, ¿no? De un equipo de primera, de la Copa del Rey. Mañana Cacereño y Girona van a saltar con unas camisetas de apoyo a la lucha contra la ELA, ¿no?
Sí, así es. Bueno, pues creo que tenemos que apoyar porque la verdad que es una enfermedad que bueno, cada vez se está conociendo más, pero bueno, pues yo creo que no tiene el suficiente apoyo que creemos que debería tener y ahí estamos nosotros para apoyar siempre a esta enfermedad.
Claro que sí. El Girona viene con muchas bajas, supongo que es consciente de ello, pero Stuani va a estar, ¿no?, en el partido. No sé si es el reclamo, este futbolista un poco más conocido, ¿no?, a nivel mundial.
Sí, la verdad que, bueno, para mí es un jugador buenísimo, he visto algún partido y la verdad que es un jugador que es muy bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que va a ser el jugador que la afición quizá más le va a gustar ver en este encuentro, ¿no? Por su calidad.
¿Y la estrella del cacereño, para los que no conozcamos tanto a este equipo de Segunda Federación, usted a quién destacaría, presidente?
Bueno, yo creo que no debo de señalar a uno, creo que tenemos este año un conjunto muy igualado, son jugadores que cada uno en su sitio la verdad que juegan bastante bien, son jugadores muy dinámicos, jugadores que aparte de ser técnicos tienen muchas ganas de ganar siempre, van siempre con el cuchillo entre los dientes y bueno, pues sé que va a ser un partido muy, muy, muy complicado, pero yo sé que ellos van a darlo todo en estos 90 minutos.
Sí, ha dicho hoy su míster, ¿no?, Julio Cobos, que van a intentar incomodar al máximo, ¿no?, al Girona, aunque haya mucha diferencia de categorías, ¿no?, de segunda ref a primera división.
Sí, la verdad que el míster, bueno, pues tiene fama aquí en Extremadura, que se le da muy bien los partidos de Copa, sabe estudiarlos muy bien y sabe prepararlos muy bien. Y bueno, pues yo creo que tenemos en todas las posiciones jugadores de un nivel dentro de nuestra categoría bueno y que por supuesto no se lo vamos a poner fácil, eso es así.
No se juega el cargo, Julio Cobos mañana, ¿no, presidente?
No. Julio, la verdad que es un hombre que lleva ya varios años con nosotros, tanto de jugador como de técnico y la verdad que creo que lo está haciendo bien y así se está comprobando, ¿no?, que nos está llevando durante varios años seguidos a jugar la Copa, ¿no? Este partido que son tan bonitos y tan ilusionantes, tanto para los jugadores como para toda la ciudad de Cáceres.
Claro que sí. Trate bien a la directiva del Girona mañana, ¿no? No sé si hay comida directiva o no antes del partido.
No me han comentado nada, no me han dicho nada. Pero bueno, lo que sí que pueden tener claro que vamos a recibirlo con los brazos abiertos y cualquier cosa que necesiten, evidentemente la van a tener. Somos un club modesto, pero somos un club, la verdad, muy muy serio con estas cosas y nos gusta siempre atender dentro de nuestras posibilidades lo mejor posible tanto a jugadores como cuerpo técnico como directiva.
Claro, allá al descanso, ¿no?, del partido, pues sacan un jamoncito, unos embutidos ahí de Cáceres y ya está.
Por supuesto, por eso supuesto. No va a faltar. Un buen jamón de bellota de aquí de Extremadura, por supuestísimo que lo van a tener.
Muy bien. Presidente Carlos Ordóñez, muchísima suerte a partir de mañana, si me lo permite, que aquí vamos con el Girona.
Muchísimas gracias y bueno, que gane el mejor, como se suele decir.
Perfecto, hasta luego, gracias.
Hasta luego, buenas noches.
A les 7, aquest Cacereño Girona, i a les 9, el Nàstic Màlaga, al nou estadi. Dani Aguilar, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Com es presenta aquest partit?
Doncs els tarragonins reben el Màlaga en aquesta segona ronda de la Copa del Rei, un duel que es veu des de dues perspectives molt diferents segons l'equip. Els Grana, tal com ha reconegut avui el seu entrenador, Raúl Agné, va amb tot.
No vull enganyar ningú, farem l'equip que creiem més bo dintre del que tenim per guanyar el partit. No va de a la Lliga juguen uns i a la Copa juguen uns altres. Hi haurà canvis perquè n'ha d'haver-hi, però farem un equip per intentar treure el partit endavant.
Nàstic 6 ara mateix del grup 2 de Primera Federació, empatat amb les places de promoció d'ascens, s'enfronta a un Màlaga que passa per un moment molt delicat, penúltim a dos punts de la permanència d'una categoria superior, segona divisió, i que a priori, a diferència dels tarragonins, farà servir jugadors pocs habituals. Qui no entén però que l'equip andalús estigui com està és Agné.
Un Màlaga ofensiu, un entrenador molt expert, que té un currículum que parla per si sol, el Pepe, que ataca molt bé, sempre els seus davanters, i que té un jugador que té 41 anys, i l'any passat amb 40 va fer 20 gols de segona, o sigui, ja està tot dit. És un equip que em sorprèn molt com va la classificació, perquè té molts bons jugadors, sobretot de mig camp al davant, i que ataca molt bé.
Parla del Pepe, és algú amb qui has parlat tu un munt de vegades, Aleix. Va, Pepe mític, Mel, mític. Des del setembre al capdavant del Màlaga, el Nàstic de la seva banda, que les baixes ja conegudes de Pedro del Campo, Marc Trilles i Nil Jiménez s'hi afegeixen les de Josema i Robert Simón, espera superar ronda pensant ja en l'opció que toqui un gran en cas que passi el Nàstic. Seria un equip de Primera Federació i el sorteig segurament l'emparellaria amb un dels grans. Demà el partit a les 9, els socis i les sòcies del Nàstic no paguen entrada.
Sort pel Nàstic demà contra el Màlaga. 4 i la 1, fem una pausa, l'última, i parlem de bàsquet amb el Marc Mundet i rematem el Tu diràs d'avui.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Els nostres veïns, el Santi, que cada dia a les 9 i 10 ve a la nostra estació Meroil a buscar una barra de pa, i que des de fa uns dies també ve a buscar bolquers. Gràcies per comptar cada dia amb nosaltres. I enhorabona. Descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Meroil, estacions de proximitat.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al Món.
Serà insuperable.
Aquest any Nadal caurà el 23 de desembre. Amb Jordi Basté dalt l'escenari del Palau de la Música Catalana amb totes les veus de RAC 1. Un munt de convidats i moltes sorpreses. Sí, el divendres 23 de desembre al Palau de la Música Catalana per celebrar que és Nadal al Món. Entrades exaudides. RAC 1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unió Suïssa Joiers, Frit Ravi, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General.
Amb moltes notícies d'impacte també al món del bàsquet. Ens les comentava a l'inici del Tu diràs al Marc Mundet. Hola, Mundet, bona nit de nou.
Bona nit.
La primera, com deies abans, ens arriba dels Estats Units. És una notícia d'impacte. Pau Gasol, candidat a entrar al Hall of Fame de l'NBA.
Sí, 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 ho hem sabut aquesta nit, que l'any per aquestes dates el Memorial James Naismith de Springfield, a Massachusetts, fa públics els noms dels candidats que entraran a formar part del Saló de la Fama aquest 2023. És una llista llarga, a la d'enguany hi ha 144 noms i se n'escullen molt pocs. L'any passat només en van sortir 13. Hi ha jugadors, entrenadors, equips, el que els americans també diuen contributors, gent que ha contribuït a desenvolupar el bàsquet. N'hi ha molts que repeteixen d'anys anteriors i n'hi ha qui entren per primera vegada i el nom de Pau Gasol hi és, però també hi ha noms molt potents com el de Dirk Nowitzki, Tony Parker, Greg Popovich, Becky Hammon, Dwayne Wade. M'agrada molt, per exemple, el nom de Paul Westhead, l'entrenador que converteix a Magic Johnson per primera vegada en campió de l'NBA amb els Lakers. N'hi ha molts. T'haig de dir que el Nas em diu que té opcions de ser-ho. Comença a ser habitual que hi hagi internacionals al Saló de la Fama, i són Petrovic, Sabonis, Marchulenic, Toni Kukoc. L'any passat va entrar-hi Manu Ginóbili. A més, recordem que li retiren la samarreta amb els Lakers el mes vinent. Veurem si es confirma. Seria el segon jugador que passa pel bàsquet català en ser al Hall of Fame. El primer, ja fa molts anys que hi és, George Gervin, jugador que va passar pel Baxi Manresa en la recta final de la seva temporada i que també és membre del Hall of Fame. Els noms es donaran a conèixer per l'All-Star del mes de febrer a Salt Lake City. La cerimònia es farà a l'agost a Springfield, que com et deia al començament del programa, em fa molta gràcia dir-ho així, és on ara fa 133 anys que el doctor James Naismith va inventar-se aquest magnífic i meravellós esport que es diu bàsquet.
Bon lloc, no? A veure si li dona un punt de sort, no? I Pau Gasol entra en aquest Hall of Fame de l'NBA. Una altra de les notícies d'aquest dimec que els Mundet, com dèiem, a l'Eurolliga femenina, ho hem seguit a RAC més 1, l'Unix Girona ha destrossat de 26 punts el Perfumeries Avenida de Salamanca, igualant la màxima diferència en un partit entre els dos grans del bàsquet espanyol. Victòria espectacular, eh?, de les jugadores de Bernat Canut, que manté l'equip amb totes les opcions de ser a la pròxima ronda de la màxima competició continental.
Sí, s'acaba la primera volta, és un format on de 8 equips en passen 4 als quarts de final i l'equip és quart ara mateix en balanç positiu. Ara de seguida repasso les classificacions, però abans del partit, que no hi ha molt a explicar perquè ha sigut l'únic infinitament superior a un Perfumeries Avenida des del minut pràcticament 4 de partit fins al final. Ha sigut allò d'intercanvi inicial 2-7 i des de la defensa i l'agressivitat l'únic de seguida ha agafat un ritme de partit que el Perfumeries no ha pogut seguir en cap moment. Ha deixat les castellanes en només 6 punts al segon quart i a la represa l'equip ha mantingut un nivell que l'ha fet anar augmentant les màximes diferències cada vegada. Només ha hagut un momentet a la represa que el Perfumeria s'ha posat a 12, però l'Uni ho ha aguantat molt bé. No ha donat cap opció. Victòria per 74-48. Les reflexions de Bernat Canut en com ha acabat el partit.
Quan surten bé les coses, sembla que l'hem encertat, no? Però bé, sens dubte sabíem que el partit no seria igual, que no podríem plantejar el mateix, ni nosaltres hem plantejat el mateix que van plantejar ni elles. Avui hem guanyat i per tant hem de dir que ens ha sortit bé, no? Però bé, estem satisfetes perquè hem portat el pla de partit i l'hem portat fins a una victòria, per tant, contents.
Números que em puguin explicar el partit d'avui. Perfumeries estava amb 77 punts de mitjana a Europa, s'ha quedat amb 48. L'Uni ha agafat 15 rebots més, el Perfumeries només n'ha agafat 6 d'ofensiu. És la segona victòria d'aquesta temporada, partit al que ara feia referència Bernat Canut, jugat fa 10 dies a Fontejau i que també va guanyar l'Uni Girona. Rebecca Garner amb 19 punts, màxima anotadora del partit, 20 d'Urame no ha jugat per un problema, el Soli. L'Uni tanca la primera volta en quarta posició, 4 victòries, 3 derrotes a una dels 3 equips que ara mateix comanden el seu grup, el Perfumeries, el Sopron hongarès i l'Esquio italià. I una victòria també per sobre dels dos perseguidors, el Mersin turc i el DBTK hongarès. Diu Maria Pérez Araujo a RAC1 que un cop jugat tots contra tots en aquesta primera volta i vist el nivell que hi ha, compte, veu l'únic capacitat per ser el playoff de quarts de final d'aquesta Eurolliga femenina.
Sí, tal, lo ha demostrat, ¿no? Al final hemos competido contra todos, hemos ganado a los de arriba y el Uni está bien. Además ahora ya tenemos la noticia de que Bridge se incorpora y seremos una más. Hoy hemos ganado también sin Vinta, que yo creo que al final esto hay que destacarlo. Faustín ha hecho un gran paso adelante, que al final esto es el trabajo oculto que no se ve, ¿no? Que al final cada pieza de ese banquillo es importante y estar lista para cuando hay alguna lesión, alguna baja, es de decirlo también, ¿no? Y de felicitar, así que yo creo que el Uni tenemos todas las piezas que necesitamos para estar ahí arriba.
Primer partit de l'Uni divendres contra el Cadí la Seu en un partit molt especial per Bernat Canut a l'Eurolliga, proper partit del dimecres 4 de gener contra el Bàsquet Landes a Fontejau. Aquests dos partits, ara ho sentíem, ja els podrà jugar Britney Sykes, la darrera incorporació de l'Uni que avui ha rebut el transfer de la FIBA. És una peça a l'eix de moltíssims quilats.
Més pólvora, doncs, per l'equip de Bernat Canut, que ja ho està fent bé, doncs imagina't amb Britney Sykes. L'altre partit que s'ha jugat aquesta nit amb representació catalana, el Joventut de Badalona, que ha tancat també la primera volta de l'Eurocup masculina, en aquest cas guanyant a Lituània 76-90 a la pista del Lietkabelis.
Sí, partit jugat de menys a més, amb paper important pels més joves de l'equip gran segona part, que ve amb l'encert des de la línia exterior, i també deixem-ho dir, l'aparició d'Andrés Félix a la recta final li ha permès sumar aquesta victòria. Un partit pariser que s'ha hagut de guanyar dues vegades, fixa-t'hi, guanyava la penya 60-74, s'ha passat un 72-74 i d'aquí aquest 76-90 final. Carles Durant molt content, especialment pels més joves, declaracions dels companys desplaçats a Lituània de Ràdio Ciutat de Badalona.
Estem ficats, ja sempre ho he dit, la victòria ajuda, però insisteixo, molt bé els nanos, estem fent partits de molt de mèrit, el viatge ahir va ser terrible i avui hem estat molt concentrats a la feina.
Victòria que confirma la penya en primera posició al final de la primera volta de l'Eurocup. 6 victòries, 3 derrotes. La del Liet Cabellis era una pista on aquesta temporada encara no hi havia guanyat ningú. Helenson, 17 punts màxim, anotador. Ara descans per festes. I la penya que s'hi torna a posar el dijous 29 de desembre contra el Betis a l'Olímpic a 8:45 del vespre en partit de la Lliga.
Això és el que s'ha jugat avui. A més, encara una coseta més que ens vols destacar, Mundet. Ahir, per exemple, vam explicar la classificació del Baxi Manresa com a primer del seu grup per la següent ronda de la Basketball Champions League. I avui ja s'ha perfilat, no?, aquesta ronda, que és el Top 16.
Sí, és a dir, avui s'ha completat ja tota la primera fase, s'han jugat els últims partits que quedaven pendents. Hi ha un rival confirmat pel Manresa, el Telecom Bonn, i dos més que en sortiran del play-in, el millor de tres partits. El guanyador d'una ronda que han de jugar el Bajeksehir Turk contra l'Ostende belga i el guanyador de l'eliminatòria entre el Lietuvo Ritas i el PAOK de Salònica. El director esportiu del Baxi Manresa, en Xavi Soler, ha advertit a RAC1 de la perillositat de l'únic rival confirmat ara per ara. El Telecom Bonn, compte, és el líder de la Bundesliga per davant de dos equips d'Eurolliga, com són Alba de Berlín i Bayern de Múnich.
Crec que és un dels 3-4 equips, en la meva opinió, més atractius de veure a Europa. Fan un joc molt ràpid, molt vertical, molt vistós de cara al públic. Tenen molt bons jugadors, per mi tenen el jugador que està tenint més impacte a la vigent Champions, que és el base, el TJ Shorts.
Dels equips que juguen en aquest play-in, els quatre són equips que han arribat guanyant en aquesta última jornada de la primera fase. Fa pinta a l'eix de grup complicat.
A veure si millora també el Manresa, perquè ha passat pels pèls i està en una mala ratxa. Ho anirem seguint. Molt bé, Mundet, alguna cosa més?
Sí, una previsió per demà i és important. El Barça-Sant Feliuenc pot segellar demà el bitllet per la Copa Femenina. A les 7 rep el Saragossa el Juan Carlos Navarro, és un molt bon partit, jugant el cinquè contra el tercer. Si guanya l'equip d'Isaac Fernández serà equip de Copa. Si perd, tindrà encara dues oportunitats més per certificar-ho, en el que recordem és la primera temporada del CBS a la màxima competició del bàsquet estatal femení, i deixem-ho dir també que és un autèntic èxit rotund del Barça-Sant Feliuenc la temporada que està fent de moment en aquesta Brianal.
Molt bé, doncs demà estem pendents. Gràcies, Mundet.
Bona nit.
Vinga, remataremel Tu diràs amb futbol sala, perquè com dèiem a l'inici, aquesta nit s'ha tancat la primera volta de la Lliga Masculina, una jornada unificada. I Jaume Molló han guanyat el Barça i l'Indústria Santa Coloma.
Sí, victòria de mèrit dels blaugranes contra l'Inter Movistar al Palau per 3-1 amb remuntada inclosa. Els madrilenys han arrencat millor i al descans guanyaven 0-1, però la segona part el Barça ha millorat el seu nivell fins a superar l'Inter. El tècnic blaugrana, Jesús Velasco, admetí el mal inici del seu equip.
El hecho es que he pedido el tiempo muerto nada más empezar el partido, no lo suelo hacer nunca y porque no veía el equipo conectado, nos estaban dificultando muchísimo la salida del balón, no conseguíamos dificultarles a ellos la suya. Y veía al equipo dominado, ¿no? He intentado pararlo, lo hemos conseguido a medias, algún rato sí, bastantes no, y creo que el primer tiempo no hemos estado a nuestro nivel. Creo que el segundo tiempo hemos estado mucho mejor, mucho más incisivos, más verticales, y hemos presionado más el balón, entonces eso ha marcado diferencias.
El Barça acaba la primera volta, campió d'hivern, això ja ho sabíem, amb 4 punts més que el segon al Palma. Per la seva part, l'Indústria s'ha guanyat per 1-4 a la pista del Noia Gallec en un partit que ha encarat 0-2 els primers minuts. El tècnic dels colomens, Xavi Closas, ha qualificat el partit de seriós i s'ha mostrat satisfet amb la primera volta del seu equip, que acaba 9è a un punt del 8è del play-off de l'Antequera.
Ha sido una primera vuelta exigente, ha habido partidos entre semana, hemos tenido copa, viajes, sobre todo la semana de Copa, pues tuvimos 3 viajes en una semana y esto, pues quieras o no, pues va desgastando al equipo, ¿no? Entonces ahora este parón va a ir bien para recuperar fuerzas y para el día 2, el nuevo año, volver con las pilas cargadas, hacer una mini pretemporada para llegar al partido del Barça pues en las mejores condiciones posibles.
Com apuntava Xavi Clos, el 2023 començarà amb un duel català a la Lliga, el dissabte 14 de gener, 6:45, Barça-Indústria Santa Coloma al Palau Blaugrana.
Déu-n'hi-do, com comença l'any el futbol sala. Ens sembla alguna cosa, Molló?
Doncs mira, la divisió d'honor femenina d'handbol, empat del CAC 7 Granollers a 23, a la pista del Betionac Navarrés, en un partit que el descans les vallesanes guanyaven per 4 gols. El Granollers és penúltim amb 4 punts. I a la Champions masculina de waterpolo, Budapest 9, Sabadell 8. Nova derrota dels Vallesans, que malgrat haver sumat només un punt en 4 jornades, estan competint bé.
Molt bé, Molló. Gràcies.
Bona nit.
I abans de marxar les portades, amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol.
Hola, bona nit, Aleix. Doncs sí, si ahir era Xavi qui omplia la portada de Mundo Deportivo, avui és La Porta, també, amb aquest missatge, prioritat Liga. Han estat declaracions del president blaugrana. Per part del diari Sport, el titular, Messi atado por el PSG, fent referència a aquesta notícia que confirmava a RAC1 avui al Tu Diràs. Per part de l'esportiu, Bons Hàbits, amb una imatge de la celebració d'un dels gols, amb Aitana Bonmatí, Mapi León i Mariona Caldente, i amb aquest 6-0 aquesta victòria del Barça femení contra el Rosengar al Camp Nou, ja és dinàmica habitual. I finalment el diari Marca, que titula Amir no és un terrorista i hay que liberarle, fent referència a aquest futbolista iraní que està condemnat a mort. La portada del diari és, encara haurem d'esperar demà per poder veure-la, però bé, avui varietat en
sí,
les portades.
Sí, i tant que sí. De la del diari és, i totes les trobareu al vostre quios de referència demà, per tant, les podeu trobar i les podeu llegir. Perfecte. Oriol, a descansar, eh?
A tu.
Vinga, adéu-siau.
A descansar a tu, eh? Dic,
bona nit,
tots. A descansar, ja toca.
El Ferrus també a descansar, el nostre tècnic, com cada dia, impecable avui, i la redacció d'Esports de RAC1 també. Demà més, demà tornem, que això no s'atura. Avui ha estat un gran programa de ràdio i demà us esperem aquí a 11:15 amb més ràdio esportiva, amb públic a l'estudi. Demà, abans de Nadal, volem fer una festa grossa aquí al Tu Diràs i tindrem una nova edició del gran concurs del Tu Diràs amb molts regals. Descanseu, bona nit.
És el moment de fer la teva aposta a Esportium Ponés, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Esportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Esportium Ponés. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 12 minuts de la una. Diverses dotacions dels bombers treballen a aquesta hora per apagar un incendi a Badalona, segons informa el digital Tot Badalona, concretament al carrer del Temple, a l'edifici de l'Escola de Maristes de la ciutat. De moment hi ha poca informació, però sí que se sap que les autoritats han hagut de desallotjar els veïns de la zona. El foc podria ser important i fins i tot podria haver afectat algunes parts de l'edifici. Alguns veïns expliquen que les flames han omplert de fum als carrers de l'entorn. Més enllà d'això, el Constitucional es manté ferm i confirma la suspensió de les esmenes del Codi Penal que pretenien justament renovar el propi tribunal. Els magistrats han decidit desestimar les al·legacions del Senat, que demanava votar la proposta original que el mateix Constitucional va suspendre dilluns. Això significa, per tant, que aquest dijous al matí el Senat, aquest divendres al matí, perdó, el Senat haurà d'aprovar la reforma del Codi Penal retallada. Ara bé, la sessió estarà marcada pel pla B que el govern espanyol ha preparat per salvar la reforma judicial. PSOE i Unides Podem registraran les properes aleshores una proposta de llei al Congrés amb les esmenes que el Constitucional va apartar, i Esquerra i la resta de socis de la investidura ja han anunciat que hi donaran suport. D'aquesta manera, els socis de govern pretenen esquivar el veto del Tribunal i que el primer trimestre de l'any que ve el Constitucional passi a tenir els equilibris que marca la llei. Als Estats Units, Joe Biden assegura que Ucraïna no estarà mai sola, diu, en la guerra contra Rússia. En una roda de premsa conjunta amb Volodymyr Zelensky, que ha sortit per primer cop del país des que va començar la invasió, el president dels Estats Units ha remarcat el seu suport al president ucraïnès. A més, ha carregat contra Vladimir Putin per atacar la democràcia i ha explicat que reforçarà els paquets d'ajuda a Ucraïna.
Tu vols la pau, però sabem que Putin no té cap intenció de parar aquesta guerra cruel. Els Estats Units s'asseguraran que els valents ucraïnesos poden continuar defensant el país contra l'agressió russa fins que faci falta. Esperem aprovar un nou paquet d'ajuts al Congrés amb 45.000 milions de dòlars per Ucraïna.
Per la seva banda, Zelensky ha assegurat que necessiten sobreviure a aquest hivern, diu, per poder guanyar la guerra, i ha qualificat Rússia com un estat terrorista. A banda de reunir-se amb Joe Biden en aquesta visita, el president ucraïnès també parlarà al Congrés dels Estats Units. Més coses. Alcarràs s'ha quedat fora dels Oscars. La pel·lícula de Carla Simón era la candidata que havia presentat l'Acadèmia Espanyola del Cinema, però no ha aconseguit passar el primer filtre de l'Acadèmia de Hollywood com a millor pel·lícula internacional. Els experts han escollit 15 pel·lícules de parla no anglesa i Alcarràs, que va guanyar, recordem, l'Os d'Or a Berlín, no en forma part. Sí que hi entren, entre d'altres, Argentina 1985, Bardo, falsa crònica d'una verdad a medias, Return to Seoul o Saint Omer. Les nominacions definitives es faran públiques a finals de gener i la gala d'entrega serà el 12 de març a Los Angeles. Tot plegat quan aquest dijous, a les 9 del matí, començaran a girar els bombos del sorteig de Nadal amb els famosos nens del col·legi de Sant Ildefons. Els premis són els mateixos de sempre, 4 milions d'euros a la grossa. Això sí, la grossa és més gran aquest any, perquè s'han posat a la venda més sèries. El primer premi reparteix 720 milions d'euros. La resta es mantenen, segon premi de 125.000 euros al dècim, tercer de 60.000, dos quarts de 20.000 i vuit cinquens premis de 5.000 euros al dècim. A les 8 del matí ja s'obrirà el saló de sortejos que repeteix escenari al Teatre Reial de Madrid. Aquest any les vendes de loteria han anat a més, però les xifres definitives encara no es coneixen. Això sí, l'any passat Catalunya va gastar en aquest sorteig al voltant de 380 milions d'euros. I un últim apunt, perquè un jutge ha dictat presó per 5 detinguts acusats de 5 delictes d'agressió i 3 d'agressió o abús sexual a 3 víctimes el 2021 al Baix Llobregat. Els acusen d'actuar com un grup organitzat, suposadament una... un